Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a todos por haber asistido a esta nueva edición de nuestro Foro de Economía, que hemos titulado en esta ocasión La financiación del gasto social, retos de futuro. Y, por supuesto, agradeceros, como siempre, vuestra participación y apoyo al colegio en estas iniciativas. Como ya sabéis, el Foro de Economía es una iniciativa que ya venimos realizando desde hace algún tiempo en el Colegio de Economistas de Valencia, y en esta ocasión en concreto contamos con la inestimable colaboración de Ruralcaja. Con este Foro de Economía pretendemos, por un lado, recuperar conceptos e instrumentos teóricos de la ciencia económica que nos permitan interpretar la realidad de este mundo actual que vivimos, ciertamente complejo, y tratar de esa manera pues de entender mejor los problemas económicos a los que nos enfrentamos, sin perder nunca el contacto con algo que nos caracteriza a nosotros como colegio, que es la realidad económico-empresarial. Por tanto, se trata de establecer un foro en donde personas pues del ámbito más bien de teórico o académico pues vengan y nos lancen nexos de unión con lo que es la realidad, digamos, que nosotros trabajamos todos los días. Hoy vamos a tener una intervención de don Guillermo López y Casas Novas, que va a estar centrada en algo que creemos que tiene una enorme actualidad, que es la financiación del gasto social. Sabéis todos que en este momento existe una iniciativa en trámite parlamentario, que es la nueva ley de dependencia, que en principio tiene vocación de ser uno de los nuevos pilares del estado de bienestar, y este tema, por supuesto, está de enorme actualidad. Voy a reseñaros brevemente el currículum extensísimo del ponente que tenemos hoy, y os diré que Guillén López y Casas Novas es licenciado en Ciencias Económicas, premio extraordinario del 78, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y doctor en Economía Pública por la Universidad de York en el Reino Unido en 1984. No sé si me equivoco en algo. Ya. Ha sido profesor en la Universidad de Barcelona, visiting scholar en el Institute of Social and Economic Research de la Universidad de Sussex y en la Graduate School of Business en la Universidad de Stanford, de Estados Unidos. Desde junio del 92 es catedrático de Economía en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Entre el 94 y el 97 ha sido vicerrector de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra, y desde 1996 creó y dirigió el Centro Especial de Recerca y Economía y Salud de dicha universidad. En el año 2000 recibió el premio de la Societat Catalana de Economía por su investigación sobre el déficit fiscal de Cataluña con el Estado, y en el 2001 el Joan Sardà d'Exeus al mejor libro de economía por la publicación La sanidad catalana y sus referentes en países desarrollados. Cabe destacar que es miembro electo del Institut Menorquí d'Estudis de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i colegiado de mèrito del Col·legi d'Economistes de Catalunya. I des de marzo del 2005, consejero independiente del Banco d'Espanya. Bueno, yo simplemente, como secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Valencia, quiero en primer lugar dar la bienvenida a don Guillén López y Casas Novas, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Y sin más dilación, pues cederé la palabra, no sin antes indicaros que tras su exposición pues abriremos un foro de coloquio, un pequeño coloquio, para que podamos intercambiar impresiones y realizar las preguntas que consideres oportunas.
Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a tothom. Il·lustríssim president Degà, president Degà. Singularitzaré l'agraïment amb el Víctor, amb el director gerent, que és el que em va contactar en primer lloc per estar aquesta nit aquí. He preparat l'exposició en castellà, si sembla, i seguiré la meua dialectal, que, com ha dit ja Juan Manuel, perquè això del currículum de l'Institut Menorquí d'Estudis avisa de la meva varietat lingüística, que soc menorquí, efectivament. Per tant, agraït que m'hagueu pensat en mi per preparar aquest fòrum. Després també he de dir que, si bé a una li agrada que l'invitin, després quan ho té a prop hi ha un pot de miedo escénico, diu, ostres, i ara puc estar a l'alçada de les circumstàncies del que es mereix el Col·legi de València. Doncs he fet el millor que he pogut, he preparat l'exposició, he donat un document per si cal que em feu l'indubio pro reo, alguna afirmació que faré potser massa contundent i que requereix de les matisacions oportunes i que no podré fer en tot el detall que mereixeria, òbviament, per el temps limitat del que disposo. El tema és supermaco, m'agradaria interessar la gent com per que algú vulgui fer una recerca aplicada o simplement debatre al final algunes de les afirmacions que faré. Són publicacions que estan sotmeses a properes edicions, per tant, el contingut del que hi ha aquí en detall suposo obrirà almenys una controvèrsia que pugui orientar millor la política social del nostre país. Si vés a fer un tràiler de la pel·lícula molt senzilla, o l'argument principal, i abans d'entrar en detalls, perquè els detalls a vegades ens fan perdre la perspectiva del conjunt, deixeu-me dir en paraules planeres de què va la pel·lícula. Les necessitats socials actuals emergeixen per dos grans reptes, dos grans oportunitats. El primer repte té a veure amb l'allargament de l'esperança de vida. Això li deien l'envelliment demogràfic, que no deixa de ser un èxit social. Per tant, la valoració és positiva, és un repte, és una oportunitat, és una necessitat de fer coses noves des del punt de vista de la política social que estava pensada en el passat per coses més velles. En primer repte, oportunitat, l'envelliment. El segon repte ens el planteja el mercat de treball. Mercat de treball que dona moltes oportunitats de creació d'empleu a la gent jove, però que crea un empleu precari, sovint, mileurista, i en segons quins contextos socioeconòmics en relativa poca exigència de formació de capital humà. Per tant, aquestes noves necessitats emergents generen, per una banda, donar solc en els nous pilars de l'estat de benestar per la nostra gent gran, que té una esperança de vida més llarga, i per altra banda donar resposta a les necessitats que plantegen els nostres mileuristes, els banliers francesos, per significar-ho d'alguna manera, i que amb les oportunitats de treball que tenen, que són més grans que en el passat, però amb unes retribucions més baixes, se'ls plantegen necessitats com, per exemple, l'accés a l'habitatge, l'accés a la formació, la mobilitat dintre del mercat de treball, la dificultat en formar famílies, la dificultat de donar estructura financera solvent a les famílies. I això, de no respondre-ho, genera bastantes externalitats. Per exemple, si no hi ha oportunitat d'accés a l'habitatge, la corresidència amb els pares fa molt difícil l'accés a les oportunitats de treball fora del mercat local de treball. Tu no mobilitzes, no canvies, si no pots ni fer front al pagament del lloguer o al pagament d'una hipoteca. Per tant, la corresidència, al cap i al fi, és una externalitat negativa respecte d'un mercat de treball més dinàmic. És també una externalitat negativa la precarització familiar, el que no hi hagi la natalitat que es mereixeria la compensació de l'estructura demogràfica envellida. Hi ha una natalitat a la baixa o retrasada en el temps per la necessitat de que la parella, els dos es cedeixin al mercat de treball perquè si no se'n surten. Per tant, té un efecte extern negatiu sobre la fecunditat. En la precarització familiar, de cada vegada hi ha més famílies monoparentals en nanos que entren en la línia de pobresa. la madre soltera con el crío a cargo és el primer indicador de la necessitat d'actuació pública, per la banda de que serà possiblement un noi amb exclusió social, amb una probabilitat bastant alta serà obès i per tant necessitat a futur dels serveis sanitaris, i serà una persona que estarà difícilment estructurada dins del seu context de capital social de la seva comunitat. Això són els dos àmbits. Llavors, si ara ho ridiculitzes molt en això, podrien dir, tenim unes polítiques que afecten a la gent gran, tot i que la paraula gent gran és un eufemisme que vol dir gent gran avui en dia, i tenim unes polítiques que afecten en els joves, en els mileuristes. I ara passarà la següent seqüència. Les polítiques de la gent gran tenen d'alguna manera un sol que la política social, una entrada. Tenim un sistema sanitari que a través de la universalitat dona els drets d'assistència a la que sigui l'utilització sanitària que faci la gent gran, que com veurem d'aquí un moment i com tenen en les gràfiques, en els últims 20 anys s'ha generat una utilització molt gran per franja d'edat major de 65 anys. Amb el tema de les pensions també tenen un sol totes aquestes polítiques. Hi ha una llei de seguretat social que empara uns drets meritats de vengados a través de les carreres de cotització que tenen. I ara properament, que això ho podrem mirar si voleu amb més detall en el col·loqui, un nou sol que és la cobertura de dependència, la llei d'autonomia de les persones amb dependència. També de nou s'està donant en caràcter universal. Per tant, l'empenta que genera l'envelliment demogràfic, l'allargament de l'esperança de vida, té algunes línies obertes d'encauzamiento dintre de les polítiques socials. En canvi, les polítiques que afecten a la gent més jove, la d'habitatge, l'educativa, la de polítiques d'inserció en el mercat de treball, la d'accés a l'habitatge, és més discrecional, no està consolidada, no respon a unes polítiques que generen dret universal, no generen drets personals sobre la base d'una cotització que dona un dret com a persona, sinó que són polítiques discrecionals. En aquest sentit, pressupostàriament, és allò que dèiem, poden esperar. Si tenim diners, les activem, si no tenim diners, poden esperar. Políticament, qui gestiona el pressupost no té aquí un repte molt important. Si no podem invertir en l'educació tal com voldríem, ja ho farem l'any que ve, i l'habitatge, si podem construir 4.000, i l'any que ve, si Déu vol, en farem 6.000 més. Llavors, en aquest context d'unes polítiques que podríem dir de pinyó fix, que són les que afecten a l'envelliment, i unes polítiques que són discrecionals, si la política social es manté passiva, el que veurem és que o bé creix la despesa social total, o bé, donada la despesa que tenim, un tipus de partides generant efecte de substitució sobre la resta. Estan dificultant la resposta en els nous reptes, a les noves necessitats emergents que provenen, bàsicament, dèiem, de la gent més jove. Això és un poc la pel·lícula. El creixement de la despesa social, podríem dir, hay un piñón fijo, hay un deslizamiento per la banda de l'envelliment de la gent gran, i per no malmetre les necessitats que provenen de la gent jove, que creixi la despesa social. Aquesta és una alternativa que accepta un partit que és Izquierda Unida, ningú defensa, perquè clar, no podem dir missa i tocar la campana a la vegada. Si tu dius que congeles o baixes la pressió fiscal, no pots a la vegada dir que fas créixer la despesa social. Hi ha marge, si voleu, tècnicament, a la vista de l'elasticitat tributària, de l'increment de les bases imponibles de l'economia, pot créixer marginalment un poquet la despesa pública sense variar la pressió fiscal, només per l'efecte de l'elasticitat tributària. Però en general no està en l'escenari, no està a l'agenda de les polítiques públiques un creixement de despesa pública important que porti aparellat un creixement important de la pressió fiscal. Per tant, en el segon escenari, donada la despesa pública que tenim, donada la pressió fiscal que la societat, els parlamentaris en el seu nom han decidit fixar, és molt important redefinir, i aquest és l'objectiu de la xerrada, els equilibris entre la part de la despesa social que s'apropi a un col·lectiu en termes de la part de política social que se n'hauria d'apropiar un altre col·lectiu, i que en aquests moments, per falta d'equilibri, està esbiaixat en contra d'un i a favor d'un altre. A partir d'aquí necessitem cirurgia fina, perquè tots tenim pares i tots tenim fills, en aquest cas, encara em puc permetre dir les dues coses en el meu cas. I per tant, res de tot el que diré canvia de la nit al dia, però si no saps on és el nord, mai, si no tens un criteri, mai pots aprofitar els béns, mai pots aprofitar els beneficis de saber on vas. Aquesta és una recomanació dels que li agrada la navegació, molt important en el meu poble. Mai fa bon vent per qui no sap on va. No sé si la deixa aquí també a València, però llavors, el que discuteixo en la presentació és fixar algun criteri que ajudi a redreçar els equilibris dintre d'un conjunt de despesa social entre diferents col·lectius. En què me puc estar referint, per dir-ho en paraules senzilles? Bàsicament de criteris d'efectivitat, eficiència i criteris d'equitat. Criteri d'equitat. De quin tipus? Per exemple, la literatura, pels que sou economistes i heu estudiat a la Hisenda Pública, no sé si recordeu un senyor que es deia Musgrave, teoria de la Hisenda Pública, aquest senyor ja en els anys 80 identificava un principi que deia que al llarg del temps, perquè hi hagués una distribució justa intergeneracional de les càrregues i beneficis de les polítiques públiques, s'havia de donar una constant participació, un percentatge, entre les pensions mitges que reben els pensionistes i les rentes netes que reben els actius. D'acord? Aquesta seria la regla que se'n diu de Musgrave. Que al llarg del temps mantinguem com a criteri, any en any, passi el que passi amb l'envelliment demogràfic, passi el que passi amb el mercat de treball, la rati entre pensió que rep el pensionista i renta neta, renta neta vol dir la renta després d'impostos, després de pagar les cotitzacions i després de pagar la imposició sobre el treball dels actius, es mantengui en una determinada proporció. Que no pugui passar el cas de que per preservar les pensions d'un haguem de carregar tant els impostos i tant les cotitzacions que despullem les rentes dels altres. De la mateixa manera que no haguem de baixar tant les pensions per no poder tocar, perquè han congelat els impostos o les cotitzacions, perquè no tenim més finançament i hi ha més pensionistes. Per tant, de l'equilibri intergeneracional seria de mantenir una ràtio més o menys constant entre pensió mitja i renta neta. Això seria el bon vent per al qui sap on va. I des d'un punt de vista d'efectivitat, d'eficiència de la política social, la recomanació de l'equilibri seria la següent. Les polítiques públiques en aquests moments estan molt compartimentalitzades. Cada departament, cada institució, cada nivell de govern va a la seva bolla, que diuen ara els crios, va a su lògica. Qui gasta, qui té el pressupost, quina llei empara, etc. Pensar molt poc en què es gasta, per a qui es gasta, quin és el beneficiari final. En aquests moments es requereix més interdisciplinarietat de les polítiques socials, de manera que algunes coses que incideixen en les persones grans o en els joves es facin per vies que són permeables. Per exemple, en aquests moments seria lògic treure l'exempció dels pensionistes en el copagament dels medicaments. Ara sabem, els pensionistes no copaguen el 40% del medicament, no per fer un estalvi en el sistema, si vol es podria fer un estalvi, però no estic parlant d'això, sinó simplement perquè aquesta és una política universal, universalista. El fet de ser pensionista, siguis ric o siguis pobre, et dona dret a l'exempció. Això sabem, pels que miram les dades, que no fa justícia a les situacions personals, perquè hi ha famílies que estan en atur i que tenen crios, que les despeses dels medicaments dels crios tenen copagament. Per tant, la política seria treure una exempció que és universal per tots els pensionistes i retornar-la a través de, per exemple, un increment de les pensions mínimes. A igual pressupost, a igual despesa, està substituint una cosa que és universal per una cosa que és selectiva, que afecta redistributivament en major mesura a les pensions dels més pobres. Li estàs tornant una cosa que era prestació en espècie, el medicament gratis, amb prestació monetària. Treus una cosa universal per retornar-ne una cosa selectiva. No cal dir que amb aquest pensament, imagineu-vos les coses que un servidor haguera fet a la llei de dependència i que no ha fet la llei de dependència. Però això, si voleu, en parlarem al final. Però és un altre exemple de falta de coordinació, de permeabilització de les polítiques públiques. Ara tindrem un nou pilar de l'estat de benestar, la dependència, el sector públic hi aterrarà en tota la seva carrosseria,